podria tenir una eventual guerra en el Carib.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera hora de programa, i viatgem als Estats Units perquè encara no donàvem crèdit de la notícia que m'ha avançat just a la primera hora del programa. Volem parlar d'un titular que no deixa ningú indiferent. Podrien denegar-te el visat si tens sobrepès o una malaltia crònica. I am beautiful.
Ja ho ha anunciat na Marta Garau, el govern estatunidenc ha ordenat a les autoritats d'immigració denegar els visats als estrangers amb problemes de salut com l'obesitat o malalties cròniques o greus com el càncer. Malalties que puguin representar una càrrega pública per al país, segons ha dit el mitjà especialitzat QFF Health News. El Departament d'Estat dels Estats Units, perquè clar, allà tots són estats, ha enviat la nova directriu als funcionaris d'ambaixades i consolats, en la qual amplien la llista de condicions mèdiques que farien impossible accedir a un estranger que cerca residir al país. Els Estats Units imposen revisions de salut per al sol·licitant de visats des de fa dècades, amb aquest objectiu, el d'evitar pràctiques fraudulentes, diuen ells, concretament que tractin les seves malalties al país i l'abandonin sense abonar els costos. Però prohibir l'entrada a la gent grassa fins ara no s'havia plantejat. I sense cap mena de dubte és una línia vermella, però ben vermella, d'escrivia avui de matí la meva guionista. I més, també ho han comentat, si tenim en compte que són un dels reis del turisme sanitari ells mateixos. Jo crec que se posen davant un mirall i allò que veuen no els agraden. A més, no els agrada. A més, s'han donat instruccions també als funcionaris perquè investiguin si els sol·licitants compten amb recursos suficients per pagar el tractament mèdic sense l'ajuda del govern estatunidenc. És a dir, ja no només revisaran si estàs bé de salut, sinó també el teu compte corrent per saber si hi ha prou dòlars per si, jo què sé, te fas mal una cama, es guix que te posin, que no vagi a càrrec de l'administració Trump. Des de la seva primera administració, la de 2017-2021, el president Donald Trump i els seus assessors han insistit a denegar la residència permanent a persones que puguin convertir-se en una càrrega pública. L'administració de Joe Biden, del 21 al 25, va fer anques enrere en aquest sentit, però Trump ha tornat amb aquesta corolla particular que ja l'ha feta una cosa com a seva. La nova ordre també cerca que es consideri inelegible per ingressar als Estats Units una persona per la seva, que per la seva edat pugui tenir més probabilitats de dependre de l'assistència social. És a dir, ja no només si ets gras, ja no només si tens malaltia crònica o per exemple pateixes un càncer, sinó també, depenent de la teva edat, se te podria denegar aquest visat. I a més, aquesta guia de pràctiques demana que es tingui en compte l'estat de salut dels familiars. Ja no només tu has de passar pena per entrar dins els United States of America, sinó els teus fills i els teus pares majors dels sol·licitants, ja me diràs. Com valorau aquesta nova volta de rosca de l'administració Trump?
Home, jo ja m'he comentat a les 9 des de matí, una mica indignada, la veritat, amb aquestes corolles del senyor Trump, entre d'altres coses, perquè sempre, i una vegada més, se criminalitza, se qüestiona, se posa, se critica, se posa el focus en les persones grasses, i no entenc aquesta grassofòbia. És que pareix que si surts dels cànons d'estètics o si no tens un cos normatius, no tens dret a respirar aire que compartim tots els humans. Vull
però
dir, no sé.
Fixa't si és una cosa feta amb pinces, perquè val, persones grasses, a partir de quin índex de massa corporal se considera obesitat, això ja està establert, però a partir de quin serà el que Donald Trump digui no, no pots entrar, perquè pesa 100 quilos, pesa 120. Ostres, és que està agafat un poc amb pinces, no? No, no és molt...
Molt amb pinces, perquè això és molt subjectiu. Està clar, clar que sí que hi ha com un índex de massa corporal segons la teva alçada, la teva... Però, clar, tu i jo, per exemple, podem medir el mateix, però tu tenir una estructura òssia més petita, per exemple, o, no? I pesar manco, o que el teu pes ideal sigui un i el meu pes ideal sigui un altre.
I no només això, el drama que pot suposar, per exemple, per una família amb un malalt de càncer, perquè especifica també malalties com el càncer, que fas, divideixes en aquesta família, i si un ja li ha anat més el visat perquè ha aconseguit una feina i la seva dona està malalta...
No, jo me demano, què passarà si ho féssim al contrari? És a dir, si Europa no admetés a ciutadans dels Estats Units...
Grassos.
Grassos. És que la meitat dels Estats Units no podria residir
sí,
a Europa.
Sí, perquè també ho comentàvem, que és un país on l'índex d'obesitat és molt elevat, en adults i també en infants. Crec recordar que en Joan Ferrés avui de matí ha dit les xifres, 47% de la població estatunitenca té sobrepes o obesitat, i el 18% dels infants estatunitencs tenen sobrepes o obesitat. Són unes xifres molt elevades. Vull dir que
també són una societat que tenen un problema amb la nutrició, és a dir, poden menjar fruita, verdura, qualsevol cosa que no tingui pesticides, perquè les lleis que regulen el que és el tema de menjar als Estats Units són molt més laxes. Allà sí que hi pot haver oli de palma, allà sí que hi pot haver transgènits, és a dir, tenen un problema amb la llet, per exemple. Si no compres llet ecològica, moltes vegades no saps que estàs bevent, és a dir, a un país on menjar i aconseguir un pet saludable és tan complicat per un tema de preu i també per un tema d'oportunitat, que vagin a mirar el que seria la paia a sui desveïnat i no mirin el trolley que tenen dins sui propi, a mi hi ha coses que me sorprenen una mica. Però també jo crec que tot això està emmarcat dins una estratègia de comunicació de Donald Trump i la Casa Blanca. Que
no admetre més gent?
No, mentre nosaltres mos entretenim comentant aquests dos, ell van fent la seva real polític.
Com una cortina de fum.
Clar, nosaltres mos quedam amb aquesta espuma, quan en realitat ells, en el seu dia a dia, avancen amb altres coses. Va passant els aranzels. Te posaré uns aranzels del 300%. Ja, devem descobrir que és que, o sorpresa, també havien d'importar coses. En què ha quedat? En què és cert? Ha pujat els aranzels. Europa ha hagut de claudicar i ara mateix hi ha cert tipus d'exportacions que són molt més cares. Va passar tot allò que ell anunciava que seria una catàstrofe? No. Però ha aconseguit el seu objectiu, que era que s'apujassin les taxes en les importacions i exportacions nord-americanes.
Aconseguirà una cosa semblant, que serà, no definitivament, totes aquestes restriccions, però sí endurir les fronteres, que és l'essència del que hi vol, en realitat, no?
Jo ho he comptat mil pits. Jo, enguany, havia d'anar a Nova York, perquè enguany, per l'aniversari, m'havien de regalar el primer viatge transcontinental que jo havia de fer. Jo vaig dir que jo no hi vull anar. És a dir, a mi se m'ha llevat les ganes. Anar-hi amb aquestes circumstàncies, haver de passar una duana, que vingui qualcú a registrar-me, haver d'estar mostrant el passaport, dur-lo dins la boca mentre estàs a un musical de Broadway, a mi me fa zero ganes. Per tant, quan que em vist la situació, ja viatjarem. Però el manco amb un ciutadà de les illes com són jo, ja aconseguir que no anem de visita. Que no sé fins a quin punt és positiu, perquè també viu molt del turisme. És un dels països més visitats del món gràcies a la indústria del cinema que es va crear en els anys 20 i 30, que allò que ens van mostrar era aquest American Way of Life, i volies que no s'han aconseguit inocular-nos Halloween. Si ja han comprat Halloween, la força del cinema i de la televisió és infinita. No entenc ara aquest dos anys que venen.
I parlam de la grassofòbia i d'aquesta nova mesura, però també podíem parlar de l'altra corolla, que també fa una estona n'hem parlat, d'allargar les hipoteques a més de 50 anys, que és aquesta altra novetat, no? O aquesta nova corolla que mos arriba, aquesta nova idea d'en Donald Trump, que vol que les hipoteques s'allarguin molt, molt, molt en el temps, perquè diu ell, així les mensualitats seran més baixes.
Clar, ja exageraran els teus fills.
Sí, serà heretar una casa amb hipoteca.
En aquestes hipoteques. Clar, perquè ells confien molt en aquest somni americà. que tu se suposa que en un moment determinat pots tenir sort perquè Amèrica és terra d'oportunitats i una hipoteca que havies de pagar en 50 anys la podries pagar en 10 perquè trobaràs la feina de la teva vida. Però és que després resulta que en el 90% de la gent això no li passa. Ja passen els préstecs estudiantils, que hi ha molta gent que viu tota la vida collada per haver demanat un préstec per anar a la universitat.
Sí, precisament per l'accés a la universitat, que és caríssim en els Estats Units, per no parlar de la sanitat, que ha estat un dels altres temes que hem abordat, com el sistema sanitari...
És que són 10 euros per paracetamol als Estats Units. Si te donen un paracetamol a una clínica, són 10 euros
per un
paracetamol. I que sí que és veritat
que existeixen assegurances, però són caríssimes. O sigui que és complicadíssim. En tot cas, no deixa d'oferir molts titulars les polítiques de Donald Trump. Avui compartíem aquestes dues, però jo crec que també és divendres i ens ve de gust abordar altres temes que jo crec que segur que seran millors d'encaixar. Compartim amb vosaltres una estona de bona música amb Albertini.
El dia, IB3 Ràdio.
Inspiració.
Curoi, l'àlbum de debut d'Albertini, ha complit un any de vida i el que fou guitarrista de la banda Izal s'ha embarcat en una gira per diferents punts de la geografia espanyola en què presentarà les cançons d'aquesta nova etapa com a compositor i també Xisco com a solista.
Així és, i demà dissabte en Alberto Pérez actuarà a Mallorca en el marc des Grammy Sounds 2025, que ja el poden saludar. Albertini, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte y... Primera pregunta casi obligada. ¿Ya lo tienes todo a punto para tu concierto de Grammy de mañana por la noche?
Sí, por supuesto. Encantado igualmente de saludaros. Y por supuesto que tenemos todo preparado ya. O sea, vamos ahora camino de Palencia y empalmamos los dos conciertos. Hacemos esta noche Palencia y mañana es Grammy, que tengo muchísimas ganas de pisar de nuevo la isla, que por cierto es la primera vez que lo hago después de mi periplo con Izal y ahora mismo... Tengo muchas ganas de ir con mi proyecto en solitario, la verdad.
Aquí diríamos un buen trull d'un lloc a un altre, un buen jaleo. Ahora Palencia, mañana Mallorca. ¿Cómo gestionas la agenda con tanto desplazamiento y cambio de aires?
Bueno, forma parte de mi vida desde hace muchos años, ¿sabes? Entonces casi que lo peor es gestionar el tiempo muerto cuando no tengo nada que hacer de conciertos. Casi es peor gestionar ese tiempo muerto que la gira, porque ya estoy acostumbrado a ello y es lo que me da un poco de vida. A mí me encanta salir a tocar y soy muy afortunado de poder hacerlo. O sea que en verdad me siento muy afortunado de poder hacer gira y poder presentar mi disco en tantas ciudades como vamos a hacer.
El título de Kintsukuroi alude a la técnica japonesa de reparar cerámica con barniz de oro. ¿Hay que interpretar este concepto en tu música y en tu vida como que te has restaurado? Que primero te conocimos con una banda y ahora te has puesto oro en tus grietas y lanzas este proyecto en solitario.
Pues sí, la verdad que aparte de que el término de Kintsukuroi y la parte artística y filosófica que conlleva me cautivó y decidí hacer una canción, luego me di cuenta que realmente Kintsukuroi era el proceso por el que yo estaba pasando, o sea, es decir, después de la disolución de mi banda y de encontrarme sin el norte y sin saber qué hacer, pues decidí intentar recomponerme un poco y hacer algo que nunca había hecho, que es componer canciones, cantarlas yo y arrancar un proyecto entre comillas, si me permitís, desde cero, porque realmente al ser una nueva voz y aunque tenemos mucha experiencia y tenemos cosas que hemos aprendido y hemos hecho, creo que es empezar más bien de cero y así lo hice. Así que me di cuenta que lo que es el proceso entero desde que empecé a componer las canciones hasta que estoy presentándolas por aquí o estoy haciendo entrevistas con vosotros y demás, todo eso es Kintsukuroi, es volver a empezar, digamos, ¿no?
Restaurarse, repararse o empezar de cero, que todo va en la misma dirección, pero ¿cuál es o cómo ha sido para ti, ¿no?, el proceso, el camino y sobre todo pasar de guitarrista a compositor y solista?
Bueno, pues ha sido un proceso de trabajar mucho en casa. Tengo un pequeño estudio, un home studio, y ahí he estado muchas horas intentando encontrar un poco cuál es mi voz ahora, ¿no? Porque está claro que cuando solamente te dedicas a tocar la guitarra, pues tienes esa parcela para ti, pero en el momento que empiezas a abrirte para hacer letras, melodías, vocales e instrumentación, porque al final hay muchos arreglos de otro tipo de instrumentos que he hecho yo también en mi casa, pues piano, yo qué sé, lo que sea, pues al final todo ese proceso hay que mirar mucho para adentro y tratar de llegar a algo que consideres que está en línea con lo que tú eres, y eso es muy difícil al principio. Entonces quizá que lo que más me costó fue eso, ¿no? Hacer un proceso de, bueno, esto que acabo de componer me gusta, pero no me veo muy reflejado, o sea, me gusta como algo estético, pero no me gusta, no lo veo lo suficientemente profundo o transparente como para sacarlo. Entonces, hasta que no encontré la vía que yo consideraba que estaba en línea con lo que yo estaba viviendo, no paré, y ese fue el proceso.
Bueno, y prueba de ello es los frutos, ¿no? El resultado, que puedes estar muy satisfecho porque suena fenomenal.
Muchas gracias.
Y los golpes de culata, ahora todos te extrañamos en esta doble derrota. Tenemos flores y velas, rosas y crisantemos, no sabemos dónde llevarlas, y en tu honor las clavaré en mi pelo.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és El Dia, i som en conversa amb Alberto Pérez Albertini, que demà vespre, amb aquesta gira que ha muntat per presentar el seu àlbum de debut, aquest Quinzo Coroi, que hem estat escoltant avui amb ell, demà passarà per la sala Es Gremi, dins el marc de Es Gremi Sounds 2025. I te quería preguntar, Albertini, això d'Albertini, creo que és un apelativo, no un aperitivo, que també... Sí. Suena aperitivo.
Suena.
Quiero tomarme un Albertini. Ara que ho dic, on the rocks, un Albertini on the rocks. No estaría malamente. Es un apelativo que usaban contigo en tus comienzos. No sé por qué decidiste recuperarlo, aquest Albertini.
Pues es muy difícil encontrar un nombre realmente que... Me costó muchísimo encontrar un nombre que me gustara, que tuviera que ver conmigo, y ante tanto descarte al final dije, mira, si mi profesor en la Escuela de Música Profesional donde fui a estudiar en Madrid me cambiaba el nombre, nos cambiaba el nombre a todos, a Sergio era Sergei y tal, empezaba a llamar Arturo, nunca nos llamaba por nuestro nombre, y a mí me decía Albertini, entonces yo digo, mira... Ya está, así que...
Ay, qué orgulloso estarían, o no sé si lo sabe.
sí lo sabe.
Ah,
sí.
Vale.
Y sí, sabe que fue por él. Y nada, pues al final por lo menos había detrás hay una historia personal, y decidí dejar a Albertini, ya está.
Ahora lo comentábamos a micro cerrado cuando escuchábamos tu canción con mi compañera Joana Maroto, que sí, teniendo una voz tan sensual como tienes, era inevitable dejar la guitarra para hacerte cantante.
Pues muchas gracias, nunca me habían dicho eso.
No, lo hemos dicho de verdad, ¿eh? No, nos ha parecido
estábamos
sensual.
Chismorreando sobre ello a micro cerrado mientras escuchábamos tu canción.
Y como yo lo comparto todo con este archipiélago en el que trabajamos, yo si mis compañeras consideran que eres una sexy voice, yo se lo pregunto al interesado para que nos lo comente, faltaría más.
La verdad que no sé qué decir al respecto, yo agradecido, supongo, y ya está.
Pues nada, no te preocupes, salimos de ese jardín, Albertini, no pases pena. Tu álbum Quinzo Coroi ya ha cumplido un año, no sé qué sensaciones tienes al respecto, después de haber podido ya trabajar, tocar las canciones y que hayan madurado, porque claro, cuando nacen son como un niño, pero ahora ya han pasado por diferentes escenarios y han cogido aquello que sería un poco de poso y ya son tus canciones. ¿Cómo ha sido convivir con ellas todo este tiempo?
Pues he pasado por muchas etapas, las primeras obviamente pues de inseguridades, ¿no? Porque al final me estaba haciendo algo con lo que no estoy habituado, que es cantar, llevar un show, pero ha sido un periodo de adaptación que he necesitado, pero ahora me encuentro en un momento súper feliz porque creo que conecto más que nunca con la música y la banda obviamente está más rodada y suena increíble. Creo que llegamos a tener momentos en el show muy emocionantes y eso es lo que a mí me interesa. Ahora mismo llegar a ese nivel de salir de un escenario y decir hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho muy bien, ¿sabes? Y en ese punto estoy ahora mismo. Pero es verdad que he transitado por diferentes partes y las canciones, como tú dices, al cabo del tiempo van cogiendo un peso y un cambio que les viene muy bien.
Y ahora, antes de decirte adiós, es el momento de hacer la promoción como toca. Así que, Albertini, ¿por qué nadie debe perderse tu concierto de mañana por la noche en las salas Grammy?
Bueno, yo creo que después de todo este tiempo que llevamos trabajando y con este cariño que le hemos puesto a todo lo que hacemos, yo creo que merezco la oportunidad por lo menos de pasaros además en este evento tan importante como el aniversario de una sala y de un centro musical tan importante en Palma, ¿no? Yo creo que hay muchos motivos por el cual pasarse por allí esa noche, no solamente para verme a mí, sino para ver a todos los compañeros que van a tocar y compañeras que bien merece la pena ese cartel. Así que pues espero que nos veamos por allí.
Y por la voz sensual también, lo podemos decir.
Ella torna a entrar dins el jardí.
Claro que sí.
Havien sortit d'aquest drama, però ella hi torna. Alberto Pérez Albertini, un abrazo y que vaya muy bien el concierto de mañana.
Muchísimas gracias por darme voz. Un abrazo enorme.
Un saludo. I ara estava pensant Adiós. Que si tu haguessis anat a classe amb aquest homo, tu series de Martini.
Exactament. Jo he pensat, de fet, perquè tu series Chisquini i jo Nini.
Exacte.
O sigui, ho estava pensant mentre estàveu parlant, però això ho tenia
segur,
ja preparat.
Segur que aquest professor seria un poc més original.
Clar, és que a mi Chisquini no m'agrada gaire. Chisquini sona
la Lini?
Com... No, però Chisquini sona com un tipus de patatilla. M'he menjat uns Chisquinis. amb un refresc.
Giovannini igual seria clar. Més musical. Sí,
clar, però ja hi havia en Giovanotti. Te'n recordes?
Clar, i tant.
Posaria Martíssima.
Ara que van de descobrir també lo veis que som. Perquè estic convençut que fas una enquesta i demanes qui és en Giovanotti i la meitat de l'univers que ara mateix m'ho escolta ni tan sols
ho saben. Clar, és que quin nom vos posaríeu com a nom artístic si haguéssiu de fer com n'Albertini i posar-vos allà
jo ho he dit sempre, fent un homenatge en el dissenyador, jo seria en Paco Nadal.
Paco Nadal.
Paco Nadal és meravellós.
Però que sona Paco Rabanne.
Sí, i sona molt
bé. I podria
bé,
falsificar colonis. Sí, el meu món com a escriptor o com a cantant o com a actor menàs fatal sempre podria ser falsificador de colonis.
Paco Nadal.
Paco Marta? Nadal, m'agrada. Martíssima.
Martíssima.
La nostra Sara, per què no? Sona molt bé.
Ah, va, que ve d'aquí, de Saritíssima. Ai, mira, ara ho he pillat. No ho havia pillat.
Ja està, fies.
Jo és que crec que ja el duc...
Mai és tard per descobrir coses.
Jo ja el duc no només a ADN, sinó incrustat. El meu llinatge és com molt... No?
És molt potent.
Maroto.
Maroto.
Jo penso que te podria, com a nom artístic, marodramàtica. I aleshores
ja
tothom ja
te seguiria. No teníem pensat aquest debat.
No, però...
Ni molt manco dels noms
el dia,
artístics.
El dia és així. I no serà que no hi ha temes en aquesta
no,
hora?
No, tenim molts, així que anem a córrer. Uns consells continuant tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito.
No,
Changuito. Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cat. El meu cat també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha de morir també.
No, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
De compartir amb vosaltres una d'aquestes notícies que fan creure a la humanitat, d'aquestes que fan tenir esperança i d'aquestes que no passen tots els dies i que mostreuen un somriure.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció.
No, tranquils, no és que hagi entrat aquí a la redacció o a l'estudi de Vetra Ràdio un unicorni blau, però podríem dir que s'hi assembla. Parlam del naixement d'un rinoceront blanc en captivitat, un esdeveniment que representa l'esperança per a aquesta espècie en perill d'extinció a causa de la caça furtiva i que ha estat possible a el Bioparc de València.
Un èxit per a tot el personal que durant 18 anys ha estat fent feina i aplicant tots els coneixements científics i la seva experiència en el context del Programa Internacional de Conservació d'aquesta espècie en què participa aquest parc d'animals. En parlam amb la Pepa Crespo, directora de comunicació del Bioparc de València. Pepa, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia. Pues, molt, molt contenta també de parlar amb vosaltres, clar que sí.
Nosaltres encara més, no neix un rinoceront a cada instant, per tant, anem a parlar-ne, ha complit una setmana. Com es troba aquest nadó rinoceront?
Pues la veritat és que molt bé. De fet, la mare és primerenca i aleshores també tenim que estar molt pendent de tota la situació, no? I durant aquesta primera setmana el comportament ha sigut excel·lent. De fet, la femella, la mare, s'ha recuperat molt, molt bé. I el que ens ha sorprès també moltíssim és el xicotet, no? El que li diguem, el bebè rinoceront, no? Que la veritat és que està molt vivaç, des del primer moment només va néixer, com és la seu instint, de fet, d'esta part innata, no?, que tenen, es va aconseguir alçar, ben seguida va estar buscant la llet de la mare, el seu calor, i ja, com en les instal·lacions que estan fetes específicament per a aquest tipus d'animals, per a tindre el màxim benestar, compten en la part interna, en un ampli pati, ja els van donar accés al veure que estava tot molt bé, i bueno, és que va fent unes carreres, no?, i de més...
Hem vist les imatges, i és moníssim, Pepa, ho hem de dir, ens ha encantat. Per cert, té nom, perquè sé que la mare es diu Kwanza, però ell ja té nom?
No, encara no. De fet, no tardarem molt perquè la tradició un poc diu que en els parcs d'animals, en els parcs de conservació d'animals, les persones que estan al càrrec de la seva cura, pues, bueno, tenen un poc la potestat, no?, de ficar-li nom, no? En aquests casos tan importants, no?, i el que volem és fer participar la societat, i el que fem normalment és que escollirem diversos noms i traurem una votació pública, que de fet, des d'allà, també des de Balears, des de Mallorca, per supost podreu votar, perquè ho fem a través de la nostra web, no? Perquè fixa't, del que estaves comentant, no?, que dius, és que és molt bonic, és que lo important, fixa't, o sigui, per supost, és tota la tasca de conservació d'esta espècie que està en perill d'extinció, que continuen massacrant en una mitjana de 1.000 rinocerons a l'any, simplement per tallar-los la banya, no?, que és una cosa horrorosa, no? Però l'important, el remat, és que amb aquestes imatges, amb aquest bebè rinoceron que estem dient, aconseguim arribar al cor de les persones, no? O sigui, dir, si som capaços d'emocionar-nos al veure això i som capaços de reaccionar, pues, són els millors ambaixadors, diguem, de la seva espècie a dia d'avui, no? I aquesta tasca és absolutament també fonamental, arribar al cor amb aquestes imatges de la natura salvatge.
Pepa, ara parlaves de com moltes vegades no se matava o se traia aquest corn, aquesta banya en aquests animals. És vera que durant molt de temps se pensava que aquesta banya tenia com a propietats curatives, i no sé si penses que era la raó principal de caça d'aquests caçadors furtius, o si hi ha cap altre motiu, no?, que hi pugui haver darrere, no sé si per fer joieria, bijuteria o el que fos, però en tot cas, tema curatiu, no hi ha cap prova científica d'aquestes propietats, no?
No, en absolut. O sigui, de fet, està el material, el que està fet, és queratina, és el mateix que les nostres ungles o que el nostre pèl. O sigui, tal qual, no n'hi ha cap sentit, però continua siguent el tràfic il·legal i el mercat molt potent que hi ha darrere d'això, el que causa este pues, bueno, tota esta part de matar-los d'una manera completament indiscriminada, que una cosa, per exemple, que és realment... curiosa, no? Jo diria tràgica, no? És que una de les coses que es fa per a salvar a estos animals és amputar-los la banya per a que no tinguin que matar-los, no? O sigui, imagina't on hem arribat.
Ostres, Això sí que me deixes bocabadada, no? Que ja per evitar-ho, perquè no hi hagi tentació, s'atè directament. Que curiós. Vull pensar, però, que s'està... que s'ha reduït aquesta caça. No la poden comparar com, per exemple, 20 anys enrere, veritat, Pepa?
No, evidentment, de fet, pues, tot el que es fa a nivell internacional de lluita contra totes aquestes pràctiques va fent el seu efecte. Però insistís, pues, que la part de la caça i el tràfic il·legal és una, però la pèrdua de biodiversitat, que és en el que treballem en llocs com els bioparcs, és global i tota va darrere, o pràcticament tota va darrere, el que és la mà i l'activitat humana, no? Aleshores, la pèrdua d'hàbitat en estos animals, pues és impressionant, i no només en Àfrica, sinó per tot arreu, no? Aleshores, ixa és la part que és molt important treballar també, la difusió, la conscienciació, la educació, el apropar la natura salvatge a les persones perquè l'estimem i perquè vegem que està en la nostra mà evitar aquesta pèrdua de biodiversitat. Podem parlar d'espècies concretes, com és este cas del rinoceron, no? Que per una banda, ara també és molt important, per exemple, entitats conservacionistes com la UICN, que és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, la coneixereu segur perquè és la que fa la tristament famosa llista roja, no? Estan ara portant molt clarament una estratègia global en la qual cal treballar tant allí in situ, el que s'anomena conservació in situ en els hàbitats d'origen d'aquestes espècies, que això, per exemple, nosaltres ho fem en la Fundació Bioparc, però també, de manera paral·lela, és necessari totalment continuar treballant en la conservació ex situ, és a dir, tindre de totes aquestes espècies una població treballant conjuntament, com fem també a nivell internacional, treballar per a tindre suficient, una població, diguem, de reserva per a tratar de garantir que aquestes espècies no van a desaparèixer, no se van a extingir, perquè en el futur podria ser, tant de bo no fora el cas, però podria ser que siga necessari pues, bueno, reintroduir o repoblar en determinades zones, sempre i quan es donen les circumstàncies propícies, no? Però per això, aquesta part de veure globalment la conservació és en el que treballem, pues, bueno, jocs com Bioparc, i és en el que, en este cas, se n'adona. És a dir, tenim la part de la cria controlada científicament dins dels parcs per evitar endogàmia i que siga pues, una població viable genèticament i que es dona posició a població de reserva, però no podem perdre de vista el seguir sens actuant, dubte, per supost, en el seu hàbitat.
Sens dubte, i des d'aquí només podem donar-vos la nostra més sincera enhorabona en aquest equip que fa que totes aquestes espècies que se troben en aquesta línia vermella, el manco, captin l'atenció de les autoritats, de les persones que poden canviar aspectes com aquest. Malauradament, hi ha tants d'animals en perill d'extinció i el rinoceront blanc n'és un d'ells. Enhorabona al Bioparc de València perquè ha aconseguit aquesta fita, que ja té, per cert, una setmana, aquest petit nadó que encara no té nom i que el seu naixement ha estat possible precisament en aquest centre. Pepa Crespo, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i, bueno, vos convidem a veure les imatges, a arribar al cor amb la natura i, per supost, que vingueu a veure com vulgueu. Gràcies.
Gràcies a tu. Mira, aquestes notícies és vera que no només t'atreuen un somriure, com dèiem abans, te fan creure en la humanitat, que també és capaç del millor de tot, no? Que és com és el cas en concret d'aquest naixement. Però encara tenim altres qüestions que compartir amb vosaltres. Són les 11:37 i tenim una altra data marcada en el calendari. Vos volem parlar d'unes jornades que se celebren aquest cap de setmana. Són les jornades de formació Pau Bonet, organitzades pel Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears, que tornen un any més com a punt de trobada essencial per als professionals del sector.
Sí, Marta, amb un programa que reuneix ponents de primer nivell i que aborda temàtiques tan rellevants com la defensa de la propietat, la comunicació professional o els reptes jurídics en les juntes de propietat. Aquestes jornades s'han convertit ja en una cita imprescindible per actualitzar coneixements i també per compartir experiències.
I hem de dir que aquesta ja serà l'edició número 11 d'aquestes jornades, però per conèixer millor aquests objectius i l'importància d'aquesta nova edició, d'aquesta edició d'enguany que se celebra aquest cap de setmana, conversam ara amb Antoni Jaume, president d'aquest Col·legi d'Administració de Finques de les Balears. Toni Jaume, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, encantats de saludar-te i de demanar-te, no, per aquestes jornades Pau Bonet, que arriben en aquesta 11a edició. Quin creus que és el secret d'aquest èxit i consolidació d'un espai de referència per al sector com és aquest?
Bueno, pues la veritat és que és precisament un èxit, més enllà de la pròpia formació, que és el que realment inicialment crida l'administrador a venir a compartir aquests dies cada any i tenir una sèrie de xerres de formació, també és un èxit perquè és un espai per compartir entre companys situacions, impressions i enriquim-nos moltes vegades entre nosaltres mateixos en quant a tenir eines de la nostra professió. Inclús te diria, quasi en to de broma, un poc de teràpia de grup, no?, per compartir aquelles coses que dins la nostra professió, com a totes les professions, són més divertides i menys divertides, i a vegades saber que un company li passa el mateix, doncs te deixa més tranquil, saber que no.
Sobretot, sobretot això de fer teràpia, perquè ja ho hem comentat alguna vegada, vosaltres no heu de veure de tot color, Toni i Jaume, sí, en aquestes reunions de veïnats que em passen de tot color.
Jo sempre dic que el que veiem a les sèries de ficció de televisió la realitat supera la ficció, i ho dic de vegades, es verà que està guionitzat una sèrie i està tot una cosa damunt l'altra, però moltes vegades ho vivim en directe i dius, vamos, això...
Sí, Toni, però sempre hi ha de veure gent de tot tipus, perquè igual que per una persona pot ser un mal son que ser president d'una comunitat de veïnats, hi ha gent que vol ser president i que li encanta, sí, i que sí, sí. No me diguis.
Claro, perquè una comunitat de propietats, al final, no és més que un reflex de pròpia societat. Vull dir, hi ha gent de tot tipus, és com dir, tots vivim en comunitat de propietaris, tot tipus de caràcters, tot tipus de personalitat i tot tipus de, diguéssim, egos personals o ganes de protagonisme o no ganes, o ganes d'ajudar o ganes de fer feina. I t'ho trobes tot en una comunitat de propietaris. Sí, a vegades hi ha propietaris que volen ser presidents, que en tenen ganes, i a més, molts que ho fan molt bé, vull dir que, i que ho són durant anys, perquè primera, la resta de veïnes diuen, no, fantàstic, ja està, si ho ets tu, no ho són nosaltres, però a més, n'hi ha molts que ho fan molt bé.
Sí,
i que
però
tenen...
si ho vols fer molt bé, molt bé, molt bé, ja te dic jo que és com una segona feina, això,
Sí, 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 t'hi pots dedicar, sobretot a segons quines comunitats que tenen un cert...
si te donen trull, els veïnats.
Exacte. Sí, sí, efectivament.
Clar, però, Toni, què hi ha més a l'estat espanyol o aquí a Balears? Més Juan Cuestas o més persones com jo que no mos agradaria per res del món ser presidents de comunitat?
Mira, moltíssim més persones, no sé si com tu, no? Moltíssimes més persones que estem en la comunitat de propietaris, és un tema que tenim molt més al marge en la nostra vida quotidiana i que el menys que m'acridin, el menys que me demanin, millor. Aquestes són majoria. El que passa és que les altres, a lo millor, se fan fer veure més, vull dir, fan més renou i provoquen molta feina. És vera, mira, nosaltres ho veiem a les juntes de propietaris. Moltes vegades ve un 20, un 30% dels propietaris, no venen més. La majoria de vegades, pues, perquè donen per fet que tot funciona, va bé, i ja decidiran els altres, però això passa, vull dir, les assistències de juntes de propietaris, salvo que hi hagi un tema molt important, i sobretot salvo que toquis la butxeca fort, que tot és... Sí que ve tothom.
Exacte, quan s'ha de votar, diguéssim, una despesa extra important, supos que és quan hi ha més afluència.
Exacte, aquí tothom té interès, i és normal, vull dir, quan toquen la butxeca, tot despertant del nostre letargo, però sí, hi ha més propietaris que, diguéssim, no tenen una posició més discreta front a la comunitat de propietaris. Ara és vera que n'hi ha qualcun que tot solat menja el protagonisme de tot, vull dir.
Bé, però com a tots els àmbits, En general poden dir que se manté un perfil baix, no sé, que hi hagi gent, homes o dones, que volen ser més protagonistes. Però bé, tornant a les jornades, Toni i Jaume, te volen demanar una miqueta per reptes actuals de la professió i que abordareu en aquestes jornades. No sé, hi ha qualque cosa, qualque temàtica escollida que, no sé, que és de molt d'interès i que penses que és un gran repte per a vosaltres?
Bueno, no, si no, nosaltres treballem amb els administradors de finques, treballem en l'àmbit de les comunitats de propietaris i l'àmbit de l'habitatge, i moltes vegades tampoc no ho comentem, però nosaltres, els administradors de finques, moltes vegades també som gestors de patrimoni en lloguer, vull dir, de pisos de lloguer que tenen, i sabeu com està el mercat, per tant, això sí que és un gran repte. El gran repte és aconseguir habitatge per la societat i per la població, perquè és una qüestió vital a Balears i que incideix quasi en les paretes de futur de moltíssimes famílies. I aquí nosaltres, pues, hi tenim un paper i hem d'assumir la importància d'aportar el nostre gra d'arena a la societat més enllà de la nostra feina. I per exemple, això, pues, tractar amb temes de molt gran abast, però d'ocupació, de legitimitat, de rendiments urbans, no només de comunitat de propietaris, que també.
L'actualitat, en realitat, no? De tot el que passa i afecta. Són les jornades de formació Pau Bonet, organitzades pel Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears, edició número 11, on i quan, per recordar-ho en agenda...
Estem a Casa Esment des d'ahir a hora baixa i avui tot el dia a Casa Esment, a Madrid Esment, a Sant Ferriol.
Toni Jaume, president del CAFBAL, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies, gràcies a vosaltres igualment.
Uns consells si no hi ha divendres en aquest programa que no anem al cinema.
TV3 Ràdio és entreteniment. Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i B3 Ràdio.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
No sé vosaltres, però no me canso d'escoltar a Vivian Leigh, la nostra Scarlett. Primer perquè sempre que l'escolt dic, uep, ja és divendres. I segon perquè no ens encanta el cinema.
Exactament, i nosaltres avui tornem a tenir aquí les recomanacions de cada setmana, les estrenes de la cartellera, i avui començarem per una de les pel·lícules espanyoles més esperades de la temporada. Es diu Todos los lados de la cama, i és una pel·lícula que sona així.
He conocido a alguien, papá.
A lo mejor me he perdido algo aquí, tú no eras gay.
¿Qué llevas con los 5 minutos?
Ya, pero es que yo le quiero.
Mi relación con el podólogo es mucho más larga.
Tamba, que nos vamos a casar.
Venga, hombre, hombre.
Hostias. ¿Por qué no me lo he dicho antes?
A ver, ¿cómo te pones? Que eres un drama.
Mira, mamá, solamente te voy a pedir que hoy te comportes. ¿Podrás hacer esto por mí?
¿Tú?
¿En serio?
Entonces vosotros ya os conocíais.
Nosotros hicimos un trío.
¡Ay, cuánto tiempo!
Tú eres la que organiza la boda de Oscar.
No pueden casarse.
Tornen els protagonistes de El otro lado de la cama i de Los dos lados de la cama, i ara se diu Todos los lados de la cama. Les dues primeres et va dirigir en Martínez Lázaro, i ara serà una dona que nom Samantha López Esperanza la encarregada de dirigir aquesta tercera pel·lícula amb aquest personatge. És una dona basada a dirigir, t'he de dir, sèries com Hit, La favorita, 1922, o per exemple Assur Internos, que era aquesta sèrie de televisió espanyola que explicava o contava com eren les primeres dones que van entrar dins la policia. I en tot aquest background dirigeix Todos los lados de la cama, que recupera els personatges d'aquelles dues pel·lícules de Martínez Lázaro després de dècades sense veure's, en Javier, que l'heu escoltat, que és n'Ernesto Alterio, i na Carlota, que és na Pilar Castro, treuen fa pesqueixals quan descobreixen que els seus fills, o sorpresa, que són en Jan Buixaderes i na Lucía Caraballo, planegen, fan comptes de casar-se. Ells pensen, qui a la seva edat té una relació heteronormativa i exclusiva el 2025 en tot el que es queda per experimentar? Ells se demanen, és que no ens hem ensenyat res, nosaltres que som tan liberals i que som tan de practicar a molt lliure allà on anem? I doncs sembla que no. Llavors, també Ana Natalia Verbeke, n'Alberto San Juan, que aquí el personatge que tenia en aquestes dues pel·lis anteriors el reconverteix en una mena de guru contra les relacions tòxiques, i també a na Maria Esteve, recordeu?
Na filla Pilar, de na Pepa.
Exacte, na Pilar.
De la Marisol, vull dir.
Sí, de na Pepa Flores. A.K. Marisol, ella és Maria Esteve, que aquí fa de wedding planner. I tot se mescla, tot se complica, i els pares tramen com una conxorxa perquè els fills no s'acabin casant. I ja m'imagino que tots imaginem què passarà, com serà el final,
és que si ja hem vist
i que serà una mica... que serà divertit, però tot i així m'ha agradat molt la frase d'Escopi que diu: perquè per molt que tots ells hagin explorat tots els costats del llit, en l'amor i en el sexe, l'única certesa és que ningú no en sap res.
Bé.
Què t'apareix, secretari?
Frase del dia 2.
És una frase del dia que ens encanta, però la pel·lícula, jo ja he vist les anteriors, i no sé si té un coset de veure una tercera.
Joves, vos, a lo millor ets de recordar en Jan Buixaderes de Jo mai mai, de TV3, o de Ladrones, la tiara de Santa Àgueda, que la trobau a Prime, i na Lucía Caraballo ha sortit a Los Hombres de Paco i també a Cuéntame, ho dic perquè són dos joves que són dues cares conegudes i recuperen tot el cast anterior de les pel·lícules de Martín Lázaro.
Ara Marta no l'ha convençut de gaire, però ara una pel·lícula dedicada especialment a na Marta, perquè està basada en una novel·la de Stephen King, que el seu autor de capçalera és La larga mancha, i sona així.
No hay que hacer amigos en La larga marcha, pero los tres me caéis bien. Como los mosqueteros. ¡Todos para uno!
Y uno para todos.
No, otra vez, que se oiga bien. ¡Todos para uno!
Y uno para todos.
La única garantía que tienes como ser humano es que un día vas a morir.
La novel·la de Stephen King no és The Big Stain, La gran taca, sinó La marxa, gran marxa.
Perdó, perdoneu, que he tingut un lapsus.
No passa res. Una R i una N se poden confondre perfectíssimament.
La larga marxa.
Marxa. En un futur distòpic, 100 adolescents participen a una competició brutal coneguda com la larga manxa, ho direm així.
Ara ho has dit tu! Ara ho has dit tu!
Per favor. Mira.
Es divendres.
De veres, ja no vos agrada? Se vos nota que no vos agrada Stephen King? I a més jo diré que jo sí que he llegit el llibre, que és boníssim, i que planteja, vinga, no faré spoiler, però t'imagines caminar sense aturar?
Una competició brutal coneguda com la marxa llarga, on han de caminar sense descansar. Si s'aturen o redueixen la velocitat d'aquesta marxa, moren...
M'heu espanyat la pel·lícula de la setmana.
I queden tacat de sang. Només un pot sobreviure. És l'adaptació cinematogràfica de la novel·la.
El calamar, no?
Exacte, una mica així, però jo crec que millor.
Sí, però escrit fa molt d'anys, no d'ara.
És novel·la d'en Stephen King, dirigeix en Francis Lawrence, que és el director de la nissaga dels Jocs de la Fam. Només per això jo crec que la pel·lícula ja pot tenir un recorregut important i pot ser interessant. Les crítiques, de bones, sobretot, i qualcuna de dolenta. Per exemple, Luis Martínez del Mundo diu: los juegos, el joc de la fam, en la seva versió més crua i millor. Allò que va pensar King ho han duit a la pantalla amb una senzillesa efectiva tan salvatge i escatològica que només pot ser contundent. Ja me diràs, kabum. I llavors, segons diu Desiree de Fez, el periòdico hi ha voluntat d'incomodar i sacsejar-te, que això s'agraeix, però el mecanisme de la història se torna esgotador i el dibuix que fan dels joves i els seus diàlegs transiten per llocs comuns.
Mira, jo vos diré una cosa. Jo que
no hem mal parlat de Stephen King.
No.
He descrit el que diuen les crítiques.
Jo que el segueix a xarxes socials, que és molt actiu, ell va comentar una estrena als Estats Units que se feia, una premiere que se feia amb cintes de gimnàs caminadores, i cada persona veia la pel·lícula mentre caminava en una d'aquestes cintes, i així d'aquesta manera se podia posar a la pell de lo que suposa per als participants d'aquesta
llarga marxa. Que no llarga taca.
Exactament.
Perquè saps que una manxa és una altra cosa, una manxa és una font. De vora que a meva, Pere Garau, hi ha la plaça de la Manxeta, perquè hi havia una manxeta, doncs se traia aigua. Ho dic perquè no és que manxa no sigui correcta en català, però no en s'ha significat de taca.
Mira, mai t'aniràs a dormir sense aprendre
I
una cosa
més. I tercera recomanació d'avui és la tercera part de la franquícia Ahora me ves.
Yes. En el mundo de la magia, lo que desaparece vuelve a aparecer. ¡Qué alegría estar de vuelta!
¡Sube, necesitamos un ayudante!
De acuerdo, desaparece en 3, 2, 1... Daniel Atlas está aquí. ¿Quién quiere ver magia?
Creo que los jinetes estarían orgullosos.
Si heu vist les dues primeres, no hi ha molta sorpresa. Els quatre genets tornen a reunir-se, aquesta generació d'il·lusionistes i també de lladres tornaran a fer alguna de les seves malifetes per intentar robar coses inversemblants, però aquells, gràcies als seus trucs de màgia, aconsegueixen...
Té matxa.
És a dir, fatal.
Entre les taques, les matxes...
La màgia aconsegueix... És que sempre passa en aquesta hora, m'he fixat.
Perquè ja... Mira, saps què passa? Que això és com... Quan estàs a punt d'acabar...
Ja tenim cervell de divendres.
La teva concentració te fa com un clic.
És com un cotxe que va quedant fora benzina.
Exacte.
Ara nosaltres estem acabant la benzina.
Mos queden 2 euros. Per arribar fins a les 12, no? De benzina. No m'intentar-ho. Què té d'interessant aquesta tercera part i del que han fitxat en Rosamund Pike, recordem, nominada a l'Oscar, que fa d'una dolenta dolentíssima, en Verónica Vandenberg, veurem què tal. També surt Daniel Radcliffe en Harry Potter, que m'assembla fantàstic que en Harry Potter surti altres pel·lícules de Max que no siguin la seva. Però que això també és un crossover.
Mira, no ho havia
per cert, de Harry Potter,
Ara que dius això, en Malfoy, 25 anys després, a Broadway està fent un musical de màgia, també.
Sí, quin?
Ara no t'ho sé dir.
Ah, no ho dic, perquè a Madrid, per exemple, Pablo Puyol fa Houdini. No sabia si feien els mateixos, que estan fent un musical, que és espectacular, diuen.
No, però m'ha fet gràcia perquè justament també ha coincidit que també està tornant a la màgia, en aquest cas per fer un musical.
Idò, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, en James Franco, i Isla Fisher torna a ser els quatre genets, en Morgan Freeman torna a ser per allà, i també surt un actor que m'encanta, que és en Mark Ruffalo. Què diu la crítica? Que d'entrada funciona a les totes, que està molt ben muntat, que té ritme, que és divertida, la pel·lícula, i que te fica de ple dins història, però ningú s'ha preocupat en agafar la cola que ha de conjuntar tota la pel·lícula. És a dir, que té una arrencada d'asa i una aturada de somera. I Noah Gleiberman, de la revista Variety, diu que en Jesse Eisenberg lidera un equip ampliat de Max amb un tercer thriller ben digne de prestidigitació. Una pel·lícula de robatoris que allò que te manté enganxat a la pantalla són els trucs que fan, que són molt juganers i divertits. Si vos agrada la màgia, ara me ves. Que sou així una mica picantons en el llit i teniu ganes de veure terceres parts també de l'altre lado de la cama, doncs todos los lados de la cama. I si sou fans de Stephen King, La larga mancha. La larga marcha. Ho has fet.
No és vera.
Maroto.
O sigui, no hi ha KH7 que pugui amb aquesta taca.
La larga marcha.
Perdó per ser falca publicitària.
La larga marcha. I mira, en Bernat Mora Corat, hago chas y aparezco a tu lado y jo és que ja he de desaparèixer. Ho dit a veres. Jo faig chas i fins dilluns que ve no torno a parlar de cinema.
Jo crec que avui ja necessitem un merescut descans.
Jo crec que ha estat que necessito un pot de fruita. Jo ara vaig a menjar una mica de magrana.
Benzina.
Una mica de magrana que m'ha pelat el meu ròpid i estaré fantàstic.
Però anireu al cinema o no anireu al cinema?
Me fa ganes anar al cine aquest cap de setmana.
O sigui, si tindràs temps?
No, perquè dissabte tenc un truquet de Maroto, que tenim una competició, però diumenge segurament sí.
Ai, mira, no sé si cinema pot ser una bona opció. De moment el temps acompanyarà. Sí que és vera que una davallada de temperatures molt notable de cara a diumenge sí que podria ser un pla perfecte, el que dèiem. Arribarà ja aquest temps de flaçadeta, de sofà,
esperem
de pel·lícula o de sèrie. I doncs, qui sap, tal vegada sí. I si no, sempre podem estar ben pendents de l'actualitat esportiva. Tampoc és un mal pla. Juan, bon dia. Com se presenta el cap de setmana?
Idò, molt bon dia. Podria parecer que més tranquil perquè no juga el Real Mallorca per aquesta aturada de la Lliga, però no és així perquè hem d'estar pendents dels compromisos internacionals, dels futbolistes del Mallorca que hi juguen. I també avui és un dia molt, molt especial perquè es durà a terme la gala del futbol balear, la gala tradicional amb guardons de pes, guardons importants, i parlarem amb el president de la Federació Balear de Futbol, i a més una gala que IB3, a nosaltres, IB3 Ràdio, ens fa especial il·lusió perquè serà presentada per en Jaume Colombàs i la nostra estimada Marta Sampas, que també estaran en el programa d'avui. I també estaran pendents de la U d'Eivissa, que afronta un cap de setmana crucial per a veure si arriba a la primera victòria amb el seu nou entrenador, i molt més.
Pues escoltam tot d'una. Bon cap de setmana, company.
Igualment.
Repassa el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Nosaltres parlarem amb la secretària general de PIME Menorca, Ana Maria García, perquè l'entitat ha fet balanç, la patrona l'ha fet balanç del que ha estat aquesta temporada 2025 i han detectat una contenció en la despesa dels turistes i un canvi de perfil en els visitants. Després saludarem a la doctora Lourdes Lorente, que es troba avui matí participant a la jornada sobre el peu diabètic que organitza l'àrea de salut de Menorca per ratllar de la importància de tenir cura dels peus avui, Dia Mundial de la Diabetis. És divendres, per tant, farem repàs a la Crònica Social Menorquina amb en Silvia Pons.
I Nieves García, al dia Eivissa i Formentera. Bon dia.
Bon dia. Nosaltres, com fem habitualment els divendres, dedicam la major part del nostre programa a la cultura. Començarem parlant de llibres amb el poeta i periodista Julio Herranz, que avui ens recomanarà llegir poesia. Després descobrirem bona música amb el multiinstrumentista i productor Vicent Pere Navarro, que compartirà amb nosaltres alguns dels projectes que està escoltant per Londres. I acabarem el programa repassant l'agenda esportiva, cultural i d'oci del cap de setmana amb els nostres companys Raül Medrano i Ivon Aranyó.
El Dia Mallorca, Jaume Noguera.
Bueno, primer de tot parlarem amb l'historiador poble Pere Perelló, perquè sabies una cosa, Marta? Sabies que a la poble fa 150 anys tocava la mà? Sí, sí, sí. I doncs, molts de pobles se pensen que és que la poble va renunciar a la seva zona costanera. I en Pere Perelló ha demostrat en documents que mos ha enviat en aquest programa que no va ser així, que varen arribar a un acord entre el Muro, el Cudi, tota la albufera era de la poble. Fa 150
curiós,
anys, clar.
No fa tant.
Ara mateix parlarem amb en Pere Perelló. Després parlarem de la Setmana Global de l'Empreniment, des de Cort, la Regidoria de Comerç i Restauració ens farà arribar aquestes novetats. Parlarem amb en Tolo Cervera, cantant i compositor, que toca diumenge en el Teatre de Petra. Coneixerem el nou dimoni d'Escòcies d'Inca i en Xavi Oliver avui ens farà viatjar fins al Daguestan, que parlen un idioma que només parlen d'haver 10.000 persones. Una cosa molt curiosa.
Bon cap de setmana, Jaume Noguera.
Igualment, Marta.
Tornem dilluns a partir de les 9.